A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
I probablement estaríem parlant de l'audiència pública de més curta durada i de més minsa assistència. La combinació d'aquests dos factors, diguem-ne, és el que es pot explicar l'endemà. Carola, bon dia i bona hora.
Molt bon dia.
20 persones?
Una vintena de persones,
una vintena de persones, comptant els regidors.
Comptant regidors.
I, com dèiem, una audiència molt curta, perquè bàsicament va explicar el que s'havia explicat en la roda de premsa.
Sí, va ser no va deixar de ser una sessió informativa per explicar com aniria aquest procés participatiu que es realitzarà, com saben, d'una manera electrònica, totalment electrònica, i que tindrà un parell de dies que es podrà realitzar d'una manera presencial, que seran el 9 i el 10 de desembre. La idea era que fos una sessió participativa oberta als veïns i les veïnes de les botigues per si tenien dubtes. El fet és que va anar molt poca gent, van haver unes quantes preguntes i, per tant, novetat no n'hi ha.
No n'hi ha.
És repetir o reiterar.
La novetat ve més de part nostra, que ja hem après a dir procés participatiu sempre.
Sí.
Ja no diem ni votació ni tot això. Diem,
és a dir, que fins i tot el noi de l'empresa que ha fet tot aquest procés participatiu electrònic, amb ell també se li va escapar allò de consulta.
Ja, és a dir, podem anar a dormir tranquils,
sí,
Carola.
Sí, perquè si se li escapa amb ell, ja dic, doncs, si se li escapa amb ell, ja està.
Com assenyalàvem sempre, les persones que són majors de 16 anys i estan empadronades, aleshores han de registrar-se per poder participar en aquesta consulta.
Això mateix, per registrar-se han d'entrar al web de l'Ajuntament de Sitges, hi ha un apartat que es diu Botigues Participa, i en allà directament entres a la pàgina del registre. Ja fas un registre que, per cert, ja està obert, és a dir, des d'avui ja es poden registrar.
O sigui, el formulari ja està disponible.
Exacte, ja et pots registrar com a ciutadà empadronat a les botigues de Sitges, i a partir del dia 5 de novembre podran realitzar el vot telemàtic, en cas de que decideixin fer-lo des de casa, a través d'un dispositiu mòbil, d'una tauleta, d'un ordinador, tant se val, qualsevol dispositiu és possible. En cas que no vulguin fer-ho de manera telemàtica, el dia 9 i 10 de desembre podran anar a l'OH, allà a les botigues, i realitzar un vot presencial, que serà electrònic també, és a dir, no serà una urna amb una papereta.
No hi ha res físic, no hi ha papereta ni urna.
Ahir van explicar una mica què hi hauria allà, i ve a ser, perquè ens fem una idea, com aquests caixers dels supermercats, ara que són...
Sí.
Perquè tu ho facis tu mateix,
sí.
Doncs ve a ser
un sistema
semblant
a això.
Similar. És com una caixa on tu passaràs un QR que se t'haurà imprès.
Que t'acreditarà
com a
persona que pot emetre l'opinió, i aleshores et podràs fer l'opinió.
No obstant, allà hi haurà gent del procés que ajudaran, doncs, com als supermercats.
Exacte.
Que anem tots per aquesta caixa que ha de ser més ràpida, i després resulta que no sempre és més ràpida, perquè ha de venir, t'ha de dir que sí, que pots... Bueno, aquests sistemes electrònics als que encara no estem massa basats i de vegades doncs tenen doncs això, no?
Doncs el que ve a continuació és estrictament tota l'audiència pública que ahir es va celebrar en aquest local de les terrasses de les botigues de Sitges, explicant el procés participatiu que començarà ben aviat.
De Sitges, per informar-vos del nou procés de participació ciutadana, per conèixer quina és la voluntat que tenen els veïns d'aquí de les botigues sobre si volen continuar al terme municipal de Sitges o si preferirien annexionar-se a Castelldefels. Com bé sabeu, el 26 de maig passat havíem de celebrar una consulta popular no referendària. Finalment, l'Ajuntament va decidir tirar-se enrere davant les advertències que ens va enviar l'advocacia de l'Estat, i en tot aquest temps, des d'aleshores fins ara, hem estat buscant algun mecanisme per poder sondejar, com deia, l'opinió dels veïns sense trobar-nos en cap trabanc de tipus legal. La fórmula que hem trobat és la fórmula que a continuació us explicarem, que és la del procés participatiu. Per aquest motiu, nosaltres hem entrat en contacte amb una empresa que és experta en aquest tipus de processos. L'empresa es diu Acrònim, i hem portat amb un representant d'aquesta empresa, el Sergi Fernández, que és el noi que tenim aquí, i que us explicarà en què consisteix aquest procediment. El funcionament de l'acte serà el següent. A continuació, ell us explicarà, tal com us he dit, quin és el procediment i quines són les característiques que té. Tot seguit, us passarem el torn de pregs i preguntes per qualsevol dubte que tingueu, i a continuació clourà l'acte l'alcalde de Sitges, Miquel Forns. Res més. Passem, doncs, al vídeo de campanya del procés participatiu i a continuació donarem pas al Sergi Fernández.
Bona tarda a tothom i moltes gràcies per venir. En Joaquim ja m'ha presentat, soc Sergi Fernández de l'empresa Acrònim. Ens ha contractat l'Ajuntament de Sitges per portar a terme aquest procés participatiu perquè els ciutadans de les botigues de Sitges decidiu si voleu continuar en el municipi de Sitges o voleu afegir-vos en el municipi de Castelldefels. Com us deia abans, el Joaquim ha canviat el procediment. Abans era una consulta popular no referendària. Això significava un procediment administratiu determinat, que va ser sobre el qual l'Estat s'hi va agafar per aturar-lo. I ara el que estem fent és un procés participatiu, en el qual sí que és competència plenament de l'Ajuntament, amb una normativa diferent i que, per tant, en principi no l'hauria de poder aturar ningú. D'acord? Aquest procés participatiu com es portarà a terme? El portarem a terme amb un sistema de participació electrònica anomenat ECRATOS, és una plataforma de participació desenvolupada per nosaltres mateixos, que permet poder expressar l'opinió a través de dos sistemes, de manera telemàtica, amb un registre previ. Es pot fer des de casa, des de qualsevol dispositiu mòbil o tablet o qualsevol ordinador, amb un registre de participació que, com veieu, és aquest cens que li diem, i que és un registre voluntari en el qual els ciutadans voluntàriament es donen d'alta per participar, d'acord? I donen totes les seves dades per tal de poder exercir aquesta participació. Si no es desitja fer telemàticament, l'altra opció és fer-ho presencialment durant els dies de participació en l'oficina d'atenció al ciutadà. Ara explicarem cada pas amb més detall, però així, en aquesta visió de conjunt, el que us volem fer veure és que tant si voteu telemàticament com si ho feu presencialment, la vostra opinió sempre queda registrada en la urna electrònica, amb una única urna electrònica que és la que farà el recompte oficial de resultats, d'acord? I que, per tant, a l'últim dia de participació, el dissabte, dia 10 de novembre, a les 8:30, la urna s'obrirà tota sola, farà el recompte i ens donarà el resultat automàticament. Anem per pams. Què hem de fer si volem votar presencialment els dies 9 i 10 de novembre, de les 9 del matí a les 8 del vespre? Ens presentarem a l'Oficina d'Atenció Ciutadana i ens haurem d'acreditar, d'identificar amb el DNI, amb el passaport, amb el carnet de conduir, i haurem d'emplenar una fitxa per fer el registre, d'acord? On posarem les nostres dades personals, el nom, cognom, la nostra adreça, el DNI, etc, etc. Amb aquestes dades, el treballador de l'Ajuntament comprovarà que efectivament sou persones que esteu empadronades a les botigues de Sitges, que teniu més de 16 anys, i aleshores el que farà és donar-vos d'alta en aquest registre de participació. I un cop ja estigueu donats d'alta, és un tràmit molt ràpid, perquè són 2-3 minuts, un cop estigueu donats d'alta, el que farà el treballador municipal és imprimir-vos un codi QR de votació. En aquest codi QR hi ha les vostres dades encriptades, d'acord? I per tant, és com la vostra papereta per poder accedir a la plataforma de votació, de manera que ECRATOS, la plataforma de votació, només sabrà que sou vosaltres, d'acord? Us heu de tensar a la pantalla que hi haurà allà, mostrar aquest codi QR a la pantalla i automàticament s'obrirà la plataforma i podreu accedir a la pregunta que se us fa. Hi haurà persones per ajudar-vos, per tant no patiu que si hi hagués qualsevol problema, no sabeu com mostrar aquest codi QR a la pantalla, no patiu que hi haurà persones al costat de la pantalla per poder-vos ajudar, d'acord? Per tant, fer aquesta votació de manera presencial és molt fàcil, sense urna i sense paperetes, però fent-ho electrònicament és tan fàcil com amb el mètode tradicional. Què passa si volem fer-ho de manera telemàtica, amb aquest registre previ, telemàtic, etc. etc. En la pàgina web del procés participatiu trobareu un formulari, és aquest formulari que veieu aquí, en el que us demanen totes aquestes dades. Les mateixes dades compliríeu si ho aneu a fer a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà, en aquest cas ho emplenareu via internet, d'acord? Via pàgina web. Us demanarem totes aquestes dades i un cop envieu el formulari, el sistema informàtic el que fa és anar a comprovar que vosaltres efectivament esteu empadronats amb el DNI que dieu que teniu, amb la data de naixement, etc., etc., i per tant comprovarem que efectivament sou vosaltres, que us esteu registrant i que compliu les condicions per poder participar. I automàticament us donarem d'alta en aquest registre de participació. Un cop comenci el període de votació telemàtica, que comença el dia 5 a les 9 del matí, aquells que estiguin ja inscrits rebreu un correu electrònic. Un correu electrònic que podreu consultar ja sigui a l'ordinador de casa, en el mòbil o a la tablet, allà on pugueu consultar el vostre correu electrònic, per tant, en qualsevol dispositiu. D'acord? Aquest correu electrònic conté un enllaç cap a la plataforma de participació, cap a Ecratos. D'acord? Un cop cliqueu aquest enllaç, us apareixerà en pantalla aquesta pàgina d'accés, de registre, per poder accedir. Aquí se us demanarà el codi o el vostre DNI que us haurem enviat per correu electrònic. Com que el correu electrònic que heu rebut era personal i intransferible vostre, perquè el sistema en tot moment sap a qui li està enviant cada correu electrònic, en el moment en què vosaltres poseu el document d'identitat o bé el codi electrònic que us haurem enviat, la plataforma sabrà si sou vosaltres o no sou vosaltres. Si no sou vosaltres, no us deixarà entrar. Però si poseu el vostre DNI o el codi que us haurem enviat correctament, aleshores la plataforma sabrà que sou vosaltres i us deixarà accedir. Accedireu a la pregunta per poder opinar i expressareu la vostra opinió i a partir d'aquí ja estarà emesa la vostra participació. El dissabte 10 de novembre, com que el que diem és una urna electrònica en la que només hi ha un recompte, perquè tant si es vota presencialment a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà com si es vota telemàticament, tot va parar al mateix servidor, d'acord? Amb un servidor que està ofuscat, de manera que ningú pugui accedir, ningú pot saber quin és el resultat, només podrem saber dades de participació i els resultats s'obriran automàticament a les 8:30 del dissabte 10 de novembre. Es farà amb un acte públic en la mateixa Oficina d'Atenció al Ciutadà per fer-ho obert i transparent perquè tothom que ho desitgi pugui venir en aquell moment a veure com obrim l'urna electrònica i automàticament es mostren els resultats. D'acord? En principi aquest és el procés de participació que hem escollit per aquesta ocasió. Ja veureu que és un sistema bastant fàcil, malgrat parlem d'una participació electrònica amb una plataforma de participació electrònica. És un sistema bastant fàcil. I ara, per part meva, no hi ha res més. Si vosaltres teniu algun dubte sobre aquest sistema de participació, sobre la participació electrònica, sobre el funcionament de la plataforma, dels dies de votació, hores, etc., etc., estic a la vostra disposició perquè em plantegeu qualsevol suggeriment.
Val. Abans que res, us explico el procediment. Agrairíem que abans de fer la pregunta, la intervenció, diguéssiu qui sou, si pertanyeu a alguna associació, i agafarem les preguntes de tres en tres per una qüestió d'ordre i de poder donar més fluïdesa a les respostes a les vostres preguntes. Alguna pregunta?
Hola, soy Alex de las Terrazas de Sitges. Yo siento que he tenido que entrar un poquito más tarde, pero no sé si he entendido bien el tema de la votación. Cuando se hace la votación, ¿se puede entrar con el DNI o bien con el número que ha llegado por correo electrónico? ¿Es correcto? Porque, porque a mí me parece que si se puede entrar con uno o con otro, Entonces, si yo entro con el DNI de otra persona que sé que va a participar y yo conozco el DNI por alguna razón, ¿puedo votar igualmente por esta persona o no?
Sí? Si no, responem a aquesta pregunta. Sí, sí.
No, mira, jo us deia, o bé el DNI o bé el codi electrònic que us enviarem, pel següent motiu. Nosaltres ara estem fent una modificació del funcionament de la plataforma que fins ara funcionava que havíeu d'entrar amb el DNI, d'acord? Rebíeu aquest correu electrònic, clicàveu l'enllaç i quan anàveu a la pàgina havíeu d'introduir el DNI. Aquest sistema alguna vegada ens ha donat algun problema de persones que no reben el correu electrònic perquè com que hi ha un hash encriptat, hi ha servidors que diuen, ui, això no sé què és, ho mantinc allà en quarantena i no li transmeto a l'usuari aquest correu electrònic. Ara volem provar un sistema a través de servidors d'Amazon que fa que els firewalls dels servidors no aturin aquests missatges i per tant puguin arribar a tothom. Però en comptes de fer-ho amb el número de DNI, ho faríem amb un codi electrònic que us enviarem. Per això us deia, o bé serà el DNI o bé serà un codi electrònic, però en el correu electrònic quedarà ben explicat. I el correu electrònic us dirà, accediu a la plataforma i introduïu el vostre número de DNI. O entreu a la plataforma i introduïu el codi electrònic que us donem a continuació. Sigui d'un sistema o sigui d'un altre, la suplantació d'identitat és molt difícil, perquè el correu electrònic que tu has rebut és únic per tu. Si tu agafessis aquell correu electrònic i li donessis a una altra persona per votar, què passaria? Que aquella altra persona posaria el seu DNI o posaria un altre codi electrònic i quan entrés a la plataforma sabria que no ets tu. Perquè la plataforma, quan tu has clicat l'enllaç amb aquest hash encriptat, allà hi ha les teves dades. Si tu el que fas és donar-li a una altra persona perquè entri amb les seves dades, la plataforma veurà que no ets tu i per tant no et deixarà votar. Per tant, la suplantació és pràcticament impossible. La suplantació d'identitat és pràcticament impossible. D'acord?
Alguna pregunta més?
Hola, soc Manel Mercader de l'Associació de Veïns de la Platja. Amb l'hipotètic cas que un veí em digués fes-me tu aquest tràmit, jo puc des del meu ordinador enviar les dades d'aquest senyor, DNI i totes les dades que demanin, poso el meu correu electrònic, el rebo i li voto amb el seu nom. Això serà possible o no?
Sí, doncs que res. Hi ha alguna altra pregunta? No?
Bueno, si una persona decideix donar-li totes les seves dades a vostè perquè vostè suplanti la seva identitat, bueno, la veritat seria denunciable per suplantació d'identitat.
Si ho demana.
Bueno, és que a mi... Vaja, jo no he demanat mai a ningú que voti per mi en unes eleccions, però... Bueno, si no té internet, els dies 9 i 10 es pot presentar a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà i votar presencialment allà, i només amb el DNI o el document o el carnet de conduir o el passaport podrà fer-ho. En el cas de persones que això no siguin, i per això tenim ideat aquest sistema, si una persona no és hàbil en el manejament d'internet, d'eines electròniques, etc., el millor que pot fer és fer-ho presencialment, que és com s'ha fet tota la vida, no? Anant a un lloc on te vas a votar, però en comptes de trobar-te amb una urna i un paper, et trobaràs amb una pantalla en la que només hauràs de mostrar aquest paperet del codi QR i tindrà automàticament la pregunta. Com que hi haurà a més a més persones que l'ajudaran, no tindrà cap problema a l'hora de poder accedir.
Alguna pregunta més? Sí?
Senyor... Ah. I si aquest senyor, per motius de salut, no pot anar presencialment?
No ho sé. Vaja, jo entenc que, miri, en casos, per exemple, la llei electoral permet que les persones invidents es puguin ajudar d'una persona de la seva confiança per poder votar. Jo entenc que en aquest cas, tot això no està previst en els processos de participació, però entenc que si aquesta persona decideix demanar-li a algú que l'ajudi per inscriure's i per votar és sota la responsabilitat d'aquesta persona. Per tant, sempre i quan aquesta persona doni la seva autorització perquè això es faci així, doncs cap problema, perquè ja dic, en la llei electoral doncs ja està prevista en alguns d'aquests casos, no? Sí. No, però ell el que diu és, llavors el correu el rebria ell i ell votaria en nom d'aquesta persona. Bueno, ell posaria el mateix correu electrònic. Ara no t'ho sé contestar. Si està... Nosaltres sí que controlem, em deia si en el cas de que vostè faci aquesta operació i posi el mateix correu electrònic de vostè, no? Posaria un altre correu. Bueno, perquè per controlar que no hi hagi incompatibilitat, no, de dos correus electrònics que s'envien a... Això a vegades ens ha passat que hi ha famílies, a vegades que el pare, la mare i els fills tenen un correu electrònic per tota la família. I aleshores passa que s'envien, què sé jo, quatre correus electrònics amb aquella bústia perquè resulta que són quatre persones diferents. Després, el que passa és que cada correu electrònic correspon a un membre diferent de la família. I llavors el que has de saber és cadascun dels correus a qui va adreçat. Amb la qual cosa seria una mica d'embolic per aquella família. Però bueno, si diu que és un altre correu, doncs no passarà res.
Va. Aquest senyor d'aquí tenia una pregunta. Som un segon sol.
José Manuel de les botigues, de la carretera. Més o menys ja me l'has contestat. Era el comprovar que si una família té el mateix correu, si així que el correu es controlaria.
Sí. No, el que passarà és que si rebeu dos o tres correus electrònics, no sabreu quin d'aquells correus correspon a cada membre de la família. Per tant, sempre que sigui possible, poseu correus electrònics diferents per cadascun dels membres de la família.
Va, alguna? Sí. Sí, Alfred Piqueres, de Ratpenat. Per conèixer els resultats, serà necessari baixar presencialment a l'oficina o sortiran a la web de l'Ajuntament, a la mateixa que es fa servir?
A nosaltres el que ens diu l'Ajuntament és que sí, que l'Ajuntament penjarà els resultats a la pàgina web, sí.
I a part es farà una obertura d'urna digital allà mateix, l'últim dia, 9:15, no? Sí. Com? I a les xarxes socials, clar. Sí, ho diu... Se sabrà presencialment allà, ho direm a través de la web de l'Ajuntament i a les xarxes socials municipals. Sí, sí, sí. Alguna pregunta? Sí, aquí hi ha dues preguntes. Sí, un segon.
Joan Navarro, de les Terrasses de les Sitges. Volia saber a partir de quina data està obert el registre electrònic.
El registre electrònic està obert ja. Ara mateix ja està obert i, per tant, avui, quan vagi cap a casa, si vol, entra a la pàgina que hem dit abans, sitges.cat, les botigues, participa, i allà trobarà un apartat que posa el formulari per inscriure's a tal. Obre i li sortirà el formulari, i aquest registre telemàtic es podrà fer fins al dia 9 a les 8 del vespre. D'acord? Per què? Perquè necessitem el temps, doncs, per donar l'alta en el sistema, en el registre de participació. Si arriba el dia 9 i són les 8 i un minut i a les 8 i un minut ja no es pot registrar telemàticament, doncs aleshores haurà d'anar a l'endemà dissabte a votar presencialment a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà.
Va, segona pregunta.
Sí, soc Francesc García, president d'aquí de la Associació Cultural i de les Terrasses. I la meva pregunta és si continua vigent, perquè no s'ha dit res, el 36% de participació perquè sigui efectiva aquesta consulta.
Sí, el que ens diu l'Ajuntament és que sí, si s'arriba al 35% de participació, l'Ajuntament es compromet a que el resultat sigui vinculant.
Una pregunta més? Sí? No? Val, doncs ara per donar tancament a l'acte, l'alcalde Miquel Forns us adreçarà unes paraules.
Bé, bueno, moltes gràcies a tots els que heu vingut a aquesta audiència per explicar aquest procediment. Jo us voldria dir que a vegades pot fer una mica de respecte això de que ara és un procés participatiu electrònic, no? Igual alguns podeu marxar d'aquí una mica atabalats amb això de que ara haurem de votar o participar a través del mòbil o a través de l'ordinador. Que ningú s'atabali. Que ningú s'atabali sobretot, eh? Penseu que quan vam haver de suspendre la consulta el mes de maig, perquè la delegació del govern ens va advertir legalment que ho havíem de fer, vam intentar buscar un sistema perquè la gent pogués donar la seva opinió i que recollís dues coses que va sortir a les audiències que vam fer aleshores el mes de maig. Una, que era: ens haurem de desplaçar a l'oficina d'atenció al ciutadà en unes hores, potser hi ha gent que no podrà fer-ho, potser hi ha gent que treballa, potser hi ha gent que el cap de setmana no pot, no? Hauríeu d'intentar fer-ho d'una manera més flexible. Per això hi ha el tema de la participació electrònica, perquè aquells que ho vulguin fer, i ho puguin fer des de casa, des d'un ordinador, des del mòbil, des d'un dispositiu, ho puguin fer. Si no, insistim, el dia 9 i el dia 10 es pot anar a l'OAC. Es pot anar a l'OAC. L'únic que en lloc de trobar una urna i paperetes, trobarem una pantalla. I les persones que hi ha allà estaran tot el dia, ens ajudaran a poder fer la participació, la votació. Per tant, que ningú pateixi, per no ho sabré fer, potser m'equivocaré, m'enredaré, no hi ha problema. Si algú té algun dubte, el dia 9 i el dia 10 ho pot fer a l'OAC tranquil·lament. I l'altra petició que hi va haver és que no fos només un sol dia. Que no, al principi us en recordeu que era el 26 de maig, només un dissabte. Aquesta vegada és tot una setmana. Del dilluns dia 5, no diumenge no, fins dissabte dia 10. Són 6 dies perquè tothom que vulgui, en funció de la seva disponibilitat, de la seva feina, etc., família, el que sigui, pugui tenir aquesta oportunitat de poder opinar. I mantenim, diguem, les regles que vam pactar, que vam decidir en el mes de maig. Una, la que veu de comentar fa un moment. Quina validesa tindrà tot això? Quanta gent ha de participar perquè es pugui considerar, doncs, un resultat que sí que reculli l'opinió majoritària dels veïns i veïnes? Amb la Junta de Portaveus, on hi ha tots els partits polítics, ens vam posar d'acord amb aquesta xifra del 35%. Per tant, molt important que decidim el que decidim, la gent participi. La gent participi. Per tant, els que alguns de vosaltres que teniu responsabilitats amb associacions de veïns, convideu els vostres associats i associades a que és l'oportunitat de poder dir l'opinió, de poder dir la vostra, i per tant seria un èxit que la gent participés, no? Una altra qüestió. El registre és voluntari aquesta vegada. No utilitzem el cens electoral. Per tant, per això primer un s'ha d'inscriure i autoritza que es consulti el padró per comprovar que és resident. Però, atenció, resident empadronat major de 16 anys, tancat a 31 de desembre. Diguem, no serveix haver-se empadronat aquesta setmana. El padró es va tancar el 31 de desembre. I, com sabeu, l'Ajuntament i els partits polítics no farem cap mena de campanya ni posició en favor d'una opció ni d'una altra, sinó simplement engrescar a tothom a que participi. La nostra posició en aquest sentit es manté igual que el mes de maig, que és neutral. Aquest és un debat que fa anys que vosaltres com a veïns i veïnes tenim també com a municipi, i que ara tenim l'oportunitat de, doncs, anem a recollir l'opinió per saber exactament què es pensa. Això sí, si sortís participant més d'un 35%, que l'opció és de proposar la segregació de Sitges, sí que ens comprometem els grups polítics que hem impulsat aquest procés a assumir aquest resultat. I per tant, l'Ajuntament de Sitges, el ple de l'Ajuntament, s'hauria de pronunciar, que això sí que és vinculant, en favor o no de la segregació. Després, com sabeu, també s'hauria de pronunciar l'Ajuntament de Castelldefels. Aquesta setmana he parlat amb l'alcaldessa i manté l'Ajuntament de Castelldefels la mateixa posició que el mes de maig, que és dir, nosaltres primer esperem a que les botigues, els veïns i veïnes, es pronunciïn. En l'hipotètic cas que sortís que sí, nosaltres creiem que també consultaríem els nostres veïns i veïnes per saber si estarien disposats a ampliar el terme municipal, doncs agregant el nucli de les botigues. Cosa que farien en el proper mandat municipal, perquè vull recordar que aquest mandat s'acaba el mes de juny de l'any que ve, del 2019. Per tant, seria a posteriori del mandat, perdó, a posteriori del mes de juny. Si aleshores els veïns i veïnes de Castelldefels diguessin que també que sí, l'Ajuntament de Castelldefels també hauria de pronunciar-se al ple de l'Ajuntament, que també seria vinculant. I finalment, l'última paraula la tindria l'administració de la Generalitat de Catalunya. Per tant, el que és vinculant no és aquest resultat, sinó el que digui el ple de l'Ajuntament de Sitges, el ple de l'Ajuntament de Castelldefels i la Generalitat. Ara, per nosaltres, com a municipi de Sitges, ens comprometem a que si participa més del 35%, acceptarem el resultat, sigui el que sigui. I dit això, res, engrescar-vos, animar-vos a que del 5 al 10 participeu i encomaneu aquesta, diguem, participació als vostres familiars, veïns i veïnes, companys de barri, perquè, vaja, perquè sigui el màxim participatiu. Res més. Moltes gràcies i qualsevol cosa, dubte que tingueu, cosa que pugui sorgir, teniu els serveis municipals a la vostra disposició a través de les xarxes municipals, a través de l'oficina d'atenció, el que necessiteu. Gràcies i bona nit.
Queda clar, doncs, aquest procés participatiu començarà el dilluns, dia 5 de novembre. O sigui, passat aquest cap de setmana, que serà llarg per molts, el cap de setmana de Tots Sants, el dilluns, dia 5 de novembre, començarà aquest procés participatiu que finalitzarà el diumenge, dia 10 de novembre. Tornem a refrescar la memòria. Carola, procés participatiu, que necessita d'inscripció prèvia?
Sí, necessita d'un registre previ que es pot fer o bé telemàticament, és a dir, des del web de l'Ajuntament hi ha un apartat que es diu Botigues Participa, entren allà, directament accedeixen a la pàgina de registre, han d'introduir les dades i automàticament queden registrats. Això, aquest sistema els envia un correu electrònic, el correu que ells hagin donat, i en aquest correu se'ls dona un codi, que és el que els servirà després
per poder emetre l'opinió a través d'aquest sistema telemàtic.
Exacte. Qui no vulgui o pugui fer aquest registre a distància, diguéssim, de manera telemàtica, el podrà fer el mateix dia del vot presencial, per tant, el 9 i el 10 de desembre, minuts abans d'exercir
aquest dret a l'opinió.
Aquest dret a l'opinió, exacte. Doncs podran fer
no tinc
el registre.
Tants eufemismes al cap.
Exacte. Doncs això, minuts abans de dir si volen o no volen segregar-se de Sitges i proposar l'annexió a Castelldefels, podran fer el registre allà. Per tant, possibilitats no hi ha per tothom, per qui pugui, vulgui fer-ho des de casa, a distància o no. Entre les preguntes hi havia aquesta de la delegació de vot, doncs suposo que hi ha gent que pensa que igual aquell dia no pot. El fet de que es pugui fer de manera telemàtica
durant una setmana sencera,
durant molts dies, doncs dona l'opció que la gent tingui temps per fer-ho.
Això és el que hi ha. I si hi ha una participació superior al 35%, aquest vot no és que sigui vinculant, però recordaran el que va dir l'alcalde en el seu dia, que és un vot que des del punt de vista de l'equip de govern, des del punt de vista del govern de Sitges, tindrà un pes específic. Vinculant no és, No ho era ja en un primer moment, perquè recorden que era allò una consulta popular no referendària, que donava un vot no vinculant. Però si se supera el 35% de participació, el resultat d'aquest procés de participació, d'aquest procés en què es vol copsar l'opinió de la ciutadania de les botigues, serà tingut en compte per l'equip de govern. Després s'obriria també un període molt llarg, també llarg, llarguíssim,
sí, de fet,
des de
això,
tots els punts de vista.
Exacte, és només demanar una opinió, no és vinculant i tampoc no assegura res. Només hi ha aquest compromís de part de l'equip de govern del que comentaves ara, no? De si se supera aquest 35%, que vist el vist fa la sensació de que no serà fàcil superar aquest 35%.
Per les sensacions que vas tenir ahir, per les preguntes que vas fer, eh?
Sí, per les sensacions d'ahir, clar, el fet de veure tan poqueta gent, doncs ja tu ensumes una mica i no es palpava massa optimisme en un èxit participatiu, però en qualsevol cas hi ha temps encara.
Hi ha temps encara del 5 al 10 de novembre. Carola, gràcies.
A vosaltres.
Demà tornem a partir de les 9 del matí. Demà divendres ja amb les seccions habituals dels divendres retrobarem en Cisco Borderia i el seu temps de cinema a partir de 9:45, el temps de Família Man Roman Pérez, de les notícies de l'Utrillo, la cuina amb la Marta Sanauja i la tertúlia esportiva de cada divendres. Que passin un bon dijous. Fins demà.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.